que xulo.
Sí, sí, tenen la taula reservada.
Aquesta dona va tenir una gran idea, que si bé la penses, és una idea senzilla, que podríem haver tingut... Oye, escolta, fem una història de Max.
Sí, sí, sí.
Podríem
sí,
dir,
sí,
bueno, pues una escola... És una història fàcil, però molt ben portada, personatges molt carismàtics.
Deia a l'inici que eren els contes que els explicava als seus fills per anar a dormir.
Ah, doncs mira, doncs, aquests contes han fet molt de bé, jo crec, en el sentit de la imaginació i de la lectura. Jo crec que Harry Potter i Capitán Calzoncillos...
Home...
Han fet molt per la Capità Calzoncillos és
diferent,
divertit.
És molt diferent.
És molt diferent, però Capità Calzoncillos és molt divertit. És molt divertit, sí, sí, és sí, molt sí, divertit sí, sí. I enganxa també molt els nens. Bueno, que sapigueu que aquests llibres han estat traduïts a 80 idiomes. Ahí és nada, incloent-hi el català, es poden trobar en català. Els títols dels llibres en català van ser traduïts de manera magistral per Vicent Bataller, per exemple, J.K. Rowling, doncs va crear aquest univers. En fi, hi ha moltes curiositats sobre aquestes sagues. I, per tant, la pregunta que us fem avui...
Vinga.
Directament és... Quin és el personatge favorit? No ens compliquem més la vida. Jo crec que, evidentment, és Harry Potter. Harry Potter és el títol de tot. I Harry Potter, Harry Potter. Però no sé si Harry Potter és el personatge favorit de tothom. O de ningú. És que a mi em sembla que Harry és una mica pasmarote. Una mica allà un cara de pasmarote. Sí. Està sempre més espantat. A mi m'agrada més dels tres protagonistes, Ron, Hermione i Harry, és Hermione. Hermione, intel·ligència, és viva, és guai, no sé. Però el meu personatge favorit, ja us ho dic, és Severus Snape, el professor d'Arts Oscures.
Estic molt d'acord.
Que arriba,
molt d'acord.
Que arriba a ser director durant un temps inclús de Hogwarts i que té una història secreta que,
sí, sí.
Que justament es desvela en aquesta darrera novel·la, Les Relíquies de la Muerte.
Alan Rickman, que ens va deixar fa molt poquet, era qui interpretava aquest personatge.
Alan Rickman, si us
meravellós,
plau, posem-nos dempeus. Sí. Estic enamoradíssim.
Meravellós.
D'Alan Rickman, al cel sigui. Sí. Quin actoràs, espectacular. Doncs aquesta és la pregunta, entre Harry, Hermione, Ron, Dumbledore, Snape, Lord Voldemort, per què no?
Li pot
agradar Lord Voldemort. O Hagrid, Draco Malfoy, l'altre dia la filla Eva, això, la confessió que faig.
Ai.
Em diu, Draco és guapo, eh? Dic què? Però si és lleig. No, no m'agrada, no m'agrada. La vaig corregir en el seu sentit.
Per la teva filla no t'agrada, eh?
No m'agrada. A mi si em ve amb Draco, jo li diré, parlem-ne, Eva, una estoneta.
Val.
Doncs la pregunta, respostes al 663-99-30-62, 663-99-30-62, si heu seguit aquesta saga, els llibres o les pel·lícules, que són fantàstiques també, mai millor dit, doncs quin és el vostre personatge favorit? El meu, Severus Snape.
Fixa't.
Jo em quedo amb Harry Potter.
Tu et quedes amb Harry Potter,
eh? Sí, sí, sí.
Ja està.
Jo secundo.
Tu també, eh? Snape. Tu, Team Snape.
Sí, sí, sí.
De
sí,
fet, els Reis Mags em van portar un Clewer de Severus
Snape. Mira.
Que el tinc a una motxilla penjat amb molt orgull. Tinc a Severus Snape i el DeLorean de Regreso al Futuro, una barreja màgica.
Fixa't, el 21 de febrer que sortia a la llum aquest darrer llibre de Harry Potter,
sí.
I ja que estem d'efemèrides, mira, anem a la musiqueta, anem a publicitat, de seguida parlem d'esports a la tertúlia esportiva, però abans recordar una altra efemèride un dia com avui,
veure,
i és que el 1933, un 21 de febrer, naixia ni més ni menys que Eunice Kathleen Waymon, a Carolina del Nord,
però té un
que
nom
dius,
artístic.
Però qui és aquesta
té
dona?
Té un nom artístic.
Qui és aquesta dona?
Qui és aquesta dona?
La gran, l'enorme, només ella, única, Nina Simone.
knows he cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for, he don't care for high-toned places. Liz Taylor is not his style, and even Liberace's smile, something he can't see. Something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for. My baby just cares for. My baby just cares for me.
Radio Estel.
Si una parte de ti quiere estrenar casa ya, pero la otra necesita entender bien la hipoteca.
Con la que está cayendo, ¿qué hago? ¿Fija, variable o mixta?
Hipoteca con todo Banco Sabadell, con la agilidad de un banco online y los especialistas de un banco experto. Calcula tu cuota en bancosabadell.com/hipotecas.
¿Todavía no has hecho testamento? No esperes a que sea demasiado tarde.
Los testamentos no se improvisan, hay que diseñarlos con tiempo. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Posa a punt les defenses. Propolvit Defense és un complement alimentari que conté reishi, vitamina B6, calostre valorat en immunoglobulines, pròpolis, gelea reial i shiitake. Propolvit Defense es trenen còmodes vials per veure només una vegada al dia. Demana Propolvit Defense de laboratoris Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Segueix els podcasts de Ràdio Estel i presumeix. Troba'ls a Spotify, a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i aprèn sobre vins, música, gastronomia i nutrició, psicologia i molt més. Presumeix del que escoltes. Presumeix dels podcasts de Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Els Tribuneros, amb els periodistes esportius Júlia Cortina, Pol Corredoira i David Balaguer i l'entrenador del juvenil Girona Futbol Club, Quico Parcerisas.
Quico, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Júlia Cortina, què tal? Bon dia.
Bon dia.
David Balaguer, molt bon dia.
Bon dia.
Pol Corredoira, bon dia de nou.
Bon dia.
Avui torna la Champions. Torna a la Champions amb aquest partit a partir a les 9 del vespre amb el Nàpols, Nàpols-Barça. Xavi, que ja ha parlat, ha dit que cap dels dos és favorit. No sé com ho veieu, si ho veieu igual. Júlia.
Tota la raó. O sigui, els dos equips venen amb una dinàmica que no és bona. Al final el Nàpols és novè a la classificació, el Barça ve de guanyar partits però no jugant bé. L'avantatge que pot tenir el Nàpols és que ha recuperat tots els jugadors i juga en el seu camp, però jo crec que a la Champions els equips es transformen i poden fer un bon partit els dos i aviam què passa avui. Aviam.
Balaguer.
És això, el Nàpols crec que és novè a la Lliga. Ah, ho ha dit la Júlia?
Molt bé.
Ah, ho ha dit la Júlia?
Crec que sí, no?
Estava pensant en les meves coses.
Bona feina.
Sento, perdó.
Bon dia, eh?
Estava totalment descentrat en aquests moments. Gràcies. Mira, Rafa, apunta! Des de la redacció, Rafa, apunta. Sento. No, doncs això, és nové i clar, això vol dir coses. Vol dir coses, vol dir que la temporada és nefasta per un equip de Champions. Una nové és nefast. I a partir d'aquí vol dir que és un partit on el Barça realment, clar, d'això se'n pot beneficiar. És millor que et toqui el Nàpols anant nové que un Nàpols anant primer o que et toqui un altre equip. I per tant, aquí és on el Barça té aquestes opcions de passar de vuitens després de molts anys. Però no et pots confiar. No et pots confiar perquè és un partit de Champions.
Que tornen Joao Félix i Sergi Roberto. No sé si els hi donaríeu minuts.
Home, és allò que es fa, no? Quan algú torna, comença la banqueta i després potser jugues els últims 15 minuts si és necessari. Joao Félix sempre és un tio que a mi, quan ha sortit des de la banqueta en alguns partits, m'ha semblat molt interessant. Vull dir que és un tio que tenir-lo a la banqueta com a revulsiu funciona molt bé. Li he vist alguns partits molt interessants sortint des de la banqueta. A mi m'agrada més sortint des de la banqueta que de titular. I sempre és una bala que tens allà, a la recambra, que et pot funcionar.
Quico.
Bueno, a més el canvi d'entrenador, no? Del Nàpols, que debuta avui, deu haver entrenat pues, dos dies, i això també és moltes vegades una motivació una mica extra pels jugadors, no? Perquè sempre hi ha canvis, sempre hi ha coses diferents, i també és un hàndicap pel Barça, perquè no saben, a veure, que no farà la panacea en dos dies, però segurament que hi haurà canvis en diverses coses que també possiblement els sorprendran. A mi ahir, per exemple, els equips italians, estic veient que estan un pas per sobre dels espanyols. Jo l'Inter ahir em va semblar que a qualsevol equip espanyol el passa per sobre. Els veig per sobre a nivell físic, a nivell de ritme, a nivell de joc, em va agradar molt. Llavors, doncs, bueno, veurem a veure com reaccionen aquests del Nàpols, que sempre ha sigut un camp molt complicat, amb un ambient bastant hostil, un lloc complicat. Jo penso que en el global de l'eliminatòria és favorit el Barça. Entenc que el Xavi s'ha volgut treure una mica de pressió, però avui és favorit el Nàpols només pel fet de jugar a casa i amb tots aquests condicionants del partit.
Sí, sí. Colba, que t'ho deixen dir, també.
No, anava a dir una cosa només del que deia el Quico dels nivells. Clar, potser el novè classificat d'Itàlia seria el tercer a la Lliga d'aquí.
És que ahir a l'Inter el vaig veure molt per sobre d'equips de la Lliga Espanyola, excepte el...
Vull dir que moltes vegades mirem això de les classificacions i diem, és el novè d'Itàlia, bueno, però això és com quan jugues contra el primer de la Lliga Belga. Va el primer de la Lliga Belga, però seria el 17è d'aquí. I les rases, li fots un 5-0.
El rànquing aquest perquè l'any que ve, com que canvia el format de Champions, el rànquing per tenir una plaça més a Europa i tal està a Anglaterra i Itàlia. Espanya està a quarta. Llavors, doncs, bueno, això ja et denota moltes coses, no? I ja et dic, a mi ahir vaig pensar que enganxa qualsevol equip de la Lliga Espanyola a l'Inter, l'Atleti, perquè és un equip també per anar a Europa molt dur, però, ostres, jo, a mi em va agradar molt. I a l'Inter el vaig veure molt per sobre de la Lliga Espanyola.
Jo crec que el Nàpols servirà per posar contra el mirall el Barça, i sobretot a nivell institucional, m'explico. Recordem que el Nàpols va guanyar l'Scudetto la temporada passada, el Barça va guanyar la Lliga la temporada passada, ara mateix cap dels dos equips passa per una bona situació. S'ha destituït l'entrenador del Nàpols a falta de dos dies, això és clarament un toc d'atenció a la plantilla, i s'ha fet el contrari que molta gent hagués volgut amb Xavi. És a dir, Xavi li presenta la renúncia, i diuen, val, doncs et quedes aquí fins al 30 de juny. Molta gent hagués apostat, segurament, perquè després d'aquell dia, em sembla que era contra el Villarreal, s'hagués fet fora o s'hagués pactat una sortida amistosa amb Xavi. Jo crec que és un mirall pel Barça, perquè passi qui passi, es veurà com... Més que el... Saps què passa? Que arriben tan igualats a nivell de forces que es veurà com un mirall sobre la institució. És a dir, si el Nàpols ha canviat l'entrenador i passa, serà avantatge pel Nàpols perquè ha fet molt bé, ha canviat l'entrenador i la gent pensarà que amb el que hi havia abans, amb el Mazzarri, no ho haguessin aconseguit. Al contrari que amb el Barça. Si passa el Barça, diran, molt bé, han aguantat la confiança en Xavi i, per tant, han apostat per un projecte a llarg termini, malgrat marxi el 30 de juny. Jo crec que serà un partit interessant. Bo que el Barça tingui la tornada a casa, perquè el Diego Armando Maradona és, vaja,
potent,
un coliseu de gladiadors.
Sí, sí, sí.
Jo no voldria ser-hi. I crec que sí que Joao Félix tindrà minuts, més que res perquè la baixa de Ferran Torres és sensible.
És bèstia, està parlant una temporada d'igualtat de condicions entre Nàpols i Barça.
Home, el Nàpols l'any passat ho va fer molt bé, eh?
Nàpols és un bon lloc, eh?
Home, Osimhen, per exemple, per mi és un dels davanters més xulos que tenim ara mateix al futbol europeu, però té més noms, i crec també que d'alguna manera el factor camp el saben dominar molt bé. Un factor que, per exemple, l'Espanyol també té, no? A casa és un equip absolutament potent, fora de casa té un altre problema, però crec que el Nàpols defensa molt bé el factor canxa, que diuen en castellà, i crec que aquí el tornaran a defensar, i el Barça en competició europea i sobretot en eliminatòries, fora de casa ho passa malament.
Sí, sí. És molt important que passi el Barça, l'Atleti, que passin tots, perquè així hi haurà el cinquè, podrà anar a Champions. No hi ha més. Però clar, si no passa ni la Real, ni el Barça, ni l'Atleti, pues aniran quatre.
La Real ho té molt complicat, eh?
Sí, sí, no, està molt
complicat.
Molt complicat. L'Atleti jo també crec que ho té molt complicat, tot i que la tornada al Wanda... Però el Barça ha de passar, perquè és que hem d'intentar tenir quantes més places europees, millor. Ja pensant una mica també en que pugui entrar l'Atlètic. És un equip que m'agrada.
Sí, com sigui, Xavi...
Tot fan referència al Girona.
Sí,
que està dient el Quico.
Sí.
I el Girona darrere fons sense citar-lo. Molt hàbil, sense citar-lo.
Ja anirem al Girona, ja anirem.
Sense citar-lo.
Sí, com sigui, deia, Xavi no és l'únic que ha parlat, com sabeu, des dels mitjans de comunicació. Els darrers dies estem parlant de la possible venda de Frenkie de Jong al PSG, que seria per uns 60 milions d'euros.
Més variables.
Frenkie de Jong també ha parlat. Y ha carregat contra la prensa. ¿No ha parlat així?
La verdad es que últimamente me estoy irritando un poco, estoy un poco cabreado incluso con lo que escribe vosotros, la prensa en general, que salen muchas cosas que no son verdad, que es que no lo puedo entender tampoco, que algunos de vosotros van diciendo cosas que no son verdad, que son mentira y que no os da como un poco de vergüenza.
Jo torno amb les mateixes que deia abans, Pol. Frenkie de Jong parla una mica com si la premsa es dediqués a inventar-se coses absolutament sense fons.
Abans de res, cada cop em recorda més a nivell vocal a Ronald Koeman.
Sí.
No sé si us passa el mateix,
està,
el fet de que...
Està irritado, eh?
No sé, de la boca et posaríem un tall de Koeman i fins i tot enganxaria
bastant. El mateix accent, tots els holandesos, és una passada.
És un Koeman de 20...
Rejuvenit.
Anys, exacte. Sí, sí, sí. Perquè la veu et va canviant a mesura que et fas gran, però és Koeman amb 20... Quants anys té Frenkie de Jong?
26, 27.
26, 27, doncs ets Koeman amb 26, 27 anys.
Un Koeman,
sí, sí.
Un Koeman jove. A mi, clar, saps què passa? Que amb el tema del Barça, com amb el tema dels grans esports, que amb el pas dels anys s'ha anat bunqueritzant la informació, i l'accés a la informació, i l'accés a les fonts, i l'accés als futbolistes, cada cop és més difícil, no?, entrar en aquest anell, diguem-ne, si féssim la comparativa, per exemple, amb la seguretat que hi ha als estadis de futbol, no?, que ja va per anells, doncs cada cop és més difícil accedir a l'últim anell. Crec que dona molt de joc perquè al final cadascú té la seva versió dels fets i cadascú té les seves fonts i les fonts poden ser més properes o menys properes, però al final aquí hi ha la dicotomia, no?, del el periodista ha d'informar i potser les seves fonts no són les millors i potser acaba mentint i al final el futbolista se'n cansa i després està l'altra banda, és a dir... Igual la informació és correcta, però acaba molestant o enervant el futbolista perquè la seva imatge en surt danyada. No sabem qui diu la veritat.
No, però en tot cas la culpa, en aquest segon cas, pot ser tothom menys el periodista. Si el periodista té la informació, l'ha de publicar.
Clar, però és molt difícil... A veure si m'explico, eh? Si hi ha...
Imagina't que jo tinc una informació sobre Pedro Sánchez...
Sí.
I no la publico perquè Pedro Sánchez es pot molestar. Escolta'm, saps el que vull dir?
Però bueno, això depèn de tu. Això depèn del periodista. Perquè l'altre dia, per exemple, escoltava una tertúlia, no? Hi havia una tertúlia interessant política, que el que deien és, jo no he arribat a publicar informacions perquè jo sabia que aquesta informació molestaria i que no podia tenir accés a d'altres informacions. Això ja té a veure amb l'off the record.
Aquesta és una altra.
És un debat deontològic, sí, més aquí. Però reitero que per mi el problema principal és que com que estem cada cop els periodistes més allunyats de la informació principal o de la font d'informació principal, que és, en aquest cas, els jugadors, l'entrenador o qui sigui, no podem accedir a la veritat i, per tant, es generen aquestes situacions que jo crec que són incòmodes per tothom.
Mira, no fa gaire, en Balaguer ens explicava que en sus tiempos mozos, que diu aquell, podria baixar fins a tot el terreny de joc a parlar amb els jugadors, etcètera, etcètera. Això ja no passa.
Això no, ui.
Fa anys
ara,
que no passa.
Tot això s'ha blindat d'una manera que tu no pots fer absolutament res. Bé, i antigament, recordo que tu anaves als entrenaments dels equips com a aficionat.
Era tot a porta oberta.
Et podies fer fotografies amb els futbolistes quan sortien. No és això dels cotxes que passen i l'atures. Això ara passa. Els futbolistes passen amb cotxe i la gent els vol aturar. És diferent. En aquella època, o sigui, tu anaves allà, anaves al camp d'entrenament... Era una relació entre iguals, per entendre'ns. Ara no. Ara el futbolista és com si fos una divinitat a la qual no pots accedir. També sempre explico, perquè sóc un pesat, i ho sento molt, però sempre explico també, aquesta segur que l'he explicat alguna vegada aquí, una cosa que a mi em crida l'atenció. Antigament, quan jo tenia 20 anys, tu et trobaves a futbolistes pel carrer.
Sí.
Te'ls trobaves, eh?
Sí.
I no, no et parlo del famós dia que li vaig demanar un autògraf a Pacheta.
Uau.
En un bar.
Pacheta.
Pacheta, que tampoc Uau. És tant. Però no, et parlo de futbolistes de molt renom. Jo em vaig trobar el Ronaldo pel carrer.
Ep.
Ronaldo Nazario. I dius, hòstia, és el Ronaldo, tio. Ara no et trobes a cap futbolista pel carrer. On són?
Tenen por que els hi robin la cartera.
O sigui, és que estan viuen els seus búnquers. No els veuràs mai. Home, potser algú sí que se n'ha trobat algun dia perquè alguna gestió... Però és molt difícil trobar-te un futbolista.
Diuen que el Ter Stegen...
Fixa't en aquest detall,
per allà a la Rambla, no? Sí. I molta gent se'l troba.
El metro,
no
l'he vist
mai. Però tu, fixa't en aquest detall. Digueu-me quan us heu trobat un futbolista pel carrer.
Fa molts anys.
Doncs a la meva època, em refereixo quan jo tenia 20 anys, te'ls trobaves. Jo he vist el Ronaldo, he vist el Bolosenden, que jugava al Barça també en aquella època.
Em solia trobar Risto Stoichkov.
Veus? Sí, és que era una cosa que passava. Vull dir que el
futbolista... Més de nit, això, no?
Més per l'aeroport del Prat.
El futbolista s'ha convertit gairebé com en un yeti, l'hombre de les nieves, el monstruo del lago Ness. Existen? És això. És veritat. Apunta, Rafa.
Brillant.
Sí, no, jo crec
el drac de Banyoles.
Sí, també es diu del...
Sí, el drac.
Drac de Banyoles, l'última vegada que el vaig veure estava a Sitges, sí.
Jo crec que s'ha creat com un armatisme en els clubs.
Quines paraules esteu traient avui? Dicotomia...
Home!
Sí, quin espectacle! Sí.
Quan seguia amb la dicotomia, sí, Júlia?
És que això és una...
S'ha creat un armatisme en el club que jo crec que d'aquí ve la
una
desinformació.
Una mica diria Tom Flip,
I també es perd l'afició. Al final, el fet, doncs, de que... Ja només com a periodista, nosaltres que podem accedir a més fàcil la informació per als jugadors, perquè al final, el que comentàvem, no?, que si tu abans podies accedir en el terreny de joc a qualsevol entrenament i els hi preguntava si creuen doncs, que podrien jugar aquest cap de setmana o que no podrien jugar, ells t'ho deien. Ara surten en rodes de premsa i no et diran res, que no volen parlar d'aquest tema, i al final doncs, això, d'aquí ve la desinformació i que algun dia doncs, es publiqui una cosa, una altra cosa, i al final s'acabin molestant. Jo crec que el principal problema és del club, I també es perd el sentiment doncs, d'afició i que la gent, doncs, bueno, a mi em fa pena que els nens d'ara doncs, no puguin anar a un entrenament, baixar a la gespa i fer-se les fotos amb els jugadors i s'hagin d'esperar a la sortida, que molts jugadors passen amb el cotxe a 50 per hora i no es paren ni... I si els hi toques el cotxe, alguns ja es molesten.
Sí, la veritat.
Sí.
Jo havia anat a la ciutat esportiva antiga del Real Madrid... que feien aquell torneig a l'estiu que venia el Bayern de Múnich, era entre quatre, allà fent fotos amb Michael Ballack, Zidane, amb tots aquests, petit, i no hi havia cap problema. I eren superestrelles. Sí, sí. Eren els quatre millors clubs europeus. Sí.
I els anys, o sigui, a la prèvia de la nostra joventut, o de la meva joventut, que jo us explico aquestes anècdotes, encara eren més bèstia. O sigui, els anys 70, 80, anaven a esmorzar de vegades els futbolistes amb aficionats quan sortien del camp.
Quan el Mic, per exemple, el 2019, diria que era, a Palamós vam coincidir amb Raül, que en aquell moment era l'entrenador del juvenil.
Aquest any anem nosaltres.
Mira, doncs, anava a dir que ens veurem, però crec que no, que estamos en ello.
Raúl González.
Raúl González, el senyor de los anillos.
Sí.
Siete de España. Allà estava.
Ah, no, l'Infantil A, no? I el Guti.
En aquell moment no estava el Guti, encara. Però sí, sí, i fent-se fotos amb la jovenalla. I jo en aquell moment estava treballant al Mic i vam haver d'organitzar un dispositiu de seguretat. Però sí, vull dir que hi havia una altra manera. Jo crec que també els futbolistes, que ara mateix seran entrenadors o que viuen el futbol d'una altra manera, jo crec que també tenen aquest tarannà d'abans i sí. Que no els importa estar en públic i fer-se fotos i que mentre els tractis bé, escolta.
Clar, és això. Vull dir, també és... Clar, suposo que també has d'aguantar molt cretí.
Molt.
Vull dir, les coses com són, has d'aguantar molt cretí també, però al final forma part també de la professió que has triat.
De l'exposició pública.
Clar, l'exposició pública, tant això li pot passar a un futbolista, un actor, un músic, a nosaltres, no? Al final és això. Però sí, sí. Ara, actualment, clar, m'ha sorprès això també. Frenkie de Jong, per exemple, és un futbolista que jo, home, alguna vegada sí que li havien fotut la carxofa i havia fet unes declaracions, clar, evidentment, com tots, però jo no li recordo unes declaracions com aquestes mai.
Bueno, algun dia havia criticat fora l'equip i el joc.
Sí?
Ja en havia fet alguna, d'aquestes, a l'acabar algun partit.
No ho recordava, però jo veure un Frenkie de Jong amb aquest to i tal, un tio que semblava, no?, que és d'aquests una mica... Hi ha un perfil de futbolista que no saps per què, és com... És una cosa que aconsegueixen ells i que per mi està bé, que és una mica l'home invisible, no? Que, hosti, és com que passes molt desapercebut. Perquè Frenkie de Jong... Que va costar, què li va costar al Barça fitxar Frenkie de Jong?
Em sembla que un dineral,
No? Doncs Frenkie de Jong és un futbolista que porta, crec que són 5 anys al Futbol Club Barcelona, i escolta, sí, se li recorden bones actuacions, però, escolta...
Normal.
Molt a igualitat, eh? Sí. Molt a igualitat, un futbolista normal dins
sempre
del Futbol Club Barcelona.
Sempre s'ha dit que hauria de portar molt més.
Però, en canvi, tampoc ha estat un futbolista que hagi rebut unes crítiques ferotges, com sí que han rebut altres futbolistes que potser han fet més.
Sí, sí.
Que potser hem fet més.
Frenkie li costa al Barça 86 milions d'euros.
És una pasta, també.
Ara s'ha ficat el punt de mira una mica,
Ara sí.
Amb aquestes declaracions, ara, bueno, ja se sap com és tot això.
Però vull dir que hi ha altres futbolistes que han estat...
Com avui no faci un bon partit.
Sí, sí. I altres... Exacte, exacte. És que hi ha altres futbolistes que han estat 5 temporades en un club que han fet també... Bueno, que han tingut un paper poc rellevant, com el de Frenkie de Jong amb el Barça, que no és un paper que diguis... Oh, i han rebut molta estopa,
Dembélé, coses així, mil.
Estopa. I en canvi aquest, no se sap per què, ha passat com desapercebut. I ara és això, però després d'unes declaracions així...
Avui,
ja no passes tan desapercebut.
Avui se'l miren amb lupa,
Clar, te'l mires amb lupa.
Se'l miren amb lupa a tot arreu.
Sí, sí, sí.
A mi em sap greu perquè... Clar, només surt, no?, quan ha d'atacar la premsa perquè diu que cobra 40 milions l'any. I és l'única vegada que l'hem vist en els últims mesos parlar, ostres.
Pues que hauria de sortir i dir, no? Mira, aquí cada uno negocia lo suyo. Si se la colé, pues gol. Sí, clar, és que és veritat.
És un dels pocs contractes de l'era Bartomeu que queden encara en vigor. Recordeu aquests contractes en els quals va augmentar la
fitxa. Clar que no vol marxar, on vols que vagi? Cobren 40 quilos. No cobren el lloc, això.
Clar, clar. Això és el que diu el Quico cada setmana. Hi ha una sèrie de futbolistes en la situació del Barça que si tu reps unes ofertes... d'aquestes sucoses, fora.
Jo ho tindria claríssim.
Però sempre claríssim. Ho dius.
Claríssim.
Per quan vendries a De Jong?
El De Jong, què va costar?
86.
86 milions. I ha estat aquí 5 anys.
Sí.
Mínim per 60.
Tu creus que pots treure 60 milions per De Jong ara mateix?
I tant, enganyes a qualsevol club d'Europa. El Manchester United va desesperat per fer un relleu a la plantilla. 60 quilos. Vale, teu,
vol
tot
tornes a l'Ajax.
A l'Araujo el vol el Bayern de Múnich, no? Bayern de Múnich.
Ara el PSG li passa el mateix que li va passar al Barça quan va perdre Messi, no? Que necessiten com omplir aquest forat que deixarà Mbappé i...
Ah, això jo ho veig molt complicat, Omplir el buit de Mbappé, allò és una...
Impossible.
Allò és...
Però...
Pregunto, què va valer en el seu temps o Lewandowski, o Rafinha...
No, Lewandowski em sembla venir gratis, no? Perquè havia acabat contracte amb el Bayern.
Sí, i ara, clar...
Rafinha em sembla que va costar,
58,
també...
58, Rafinha.
Mira, 58. Mira, hosti, quin atraco.
És el 8è fitxatge més car de la història del Barça.
Adéu. Quin atraco.
Quin atraco.
Sí, no, és increïble. A veure, que els preus estan molt disparats ara al mercat, perquè la Premier ho ha disparat tot.
Sí, però venim d'on venim, també, perquè recorda els traspassos de...
El que ha costat Vitor Roque.
Coutinho, per exemple.
18 anys.
Recorda el traspàs de Coutinho.
Mira, Coutinho va...
140 i pico.
És el fitxatge més car de la història del Barça, 160 milions d'euros.
Això sí que no és...
El segon és Dembélé.
Wow. I el segon és Dembélé, amb 135 milions d'euros.
Això sí que no s'entén de cap manera.
Al Barça li foten uns atracos.
I patapam.
Bueno, i d'aquí ve tot, eh?
No, clar. Aquí...
Tot, clar
no, i els contractes aquests diferits, i els no sé què, i...
És que el problema, és, per mi, és aquest. Perquè al final tu el que estàs fent és hipotecar el futur del club.
Clar.
Si tu ara et gastes 120 pavos en un tio...
Si, home, 120 pavos els pago jo, eh?
Entenem-nos. 120 milions d'euros, 120 quilos, tu ara els gastes i... Escolta'm, aquest tio m'agrada molt. 120 quilos, pam.
Vale.
Va, vinga, sobre la taula, fora. Val, fantàstic.
Però saps què vol dir pagar 120 milions d'euros? Que n'ha de cobrar 40.
Vale, i tota la seguretat social i tota la pesca. Però si tu li fas un contracte lineal, val, no hi ha problema. Però si tu li fas un contracte ascendent...
I que es dispara molt.
I que es dispara molt, aquest tio et costarà més, no quan el fitxes, sinó quan l'acabes pagant l'últim any de contracte. És que això és el que no pot ser.
I les primes que hi ha per renovar, per una bona temporada, per no sé què...
I perquè després et faci un partit bo de cada 10.
És que aquesta és l'altra.
Clar, tu fitxes un... És que tu per qui pagues 40 milions d'euros? Jo només els pago per Messi, o Mbappé, o el Haaland. 40 milions d'euros de sou, ho dic, eh? No de, sí, de fitxatge.
Sí. Fitxa, de fitxa.
Tu pagues per Frenkie de Jong, per Gavi d'aquí 5 anys, algú cobrarà 40 milions d'euros? No. És possible.
Sí, sí, ja, ja.
És una passada.
És una, però
són uns... 20 nets, eh?
És que sol que el tema és que això és una bombolla i acabarà petant en algun moment.
No, ja, el Barça ja l'hi ha explotat.
Acabarà petant. El Barça, per exemple, ja té problemes.
Ja va... Fixa't,
ara en parlem de tot plegat. Hem passat de frases rimbombantes a 120 pavos. Cosa que m'agrada. Sobre la situació institucional...
Avui al Rafa li estem donant carn.
Sí,
eh?
sí.
Tot per tu.
Sobre la situació institucional del club, que suposo que anaves per aquí. Pol.
Sí?
Víctor Font va parlar l'altre dia, diu que no farà moció de censura perquè vol estabilitat al club.
Yeah.
Les eleccions, recordem que són el juny del 26.
Queda molt, eh?
Sí.
Queda moltíssim.
Sí, i en futbol encara és més, això.
Sí.
Perquè... Dos temporades, mare de Déu.
No sé si veieu la que està caient en el Futbol Club Barcelona.
Però també ha parlat de refundar el club.
Sí.
He llegit coses que...
No sé si veieu la possibilitat d'un nou, me'n vaig molts anys enrere, d'un nou elefant blau.
Ostres... Allò va sortir molt bé. Allò en el Barça li va sortir bé.
Final... Va acabar desembocant...
En el laportisme.
En el laportisme, sí.
Bueno, i en tots els èxits que ha tingut últims 20 anys al Barça.
Sí, en l'època més estel·lar de la història del Barça.
Però qui seria l'elefant blau aquí? Clar. És que ho veig complicat, no?
El Víctor Font.
No, és que no.
Font, no.
No, és que el carisma que tenia Laporta ja en aquella època... I el... que... Bueno, Laporta hi havia un altre que era el més cap visible. Eren un parell, em sembla. Laporta i un altre. Va començar un i després va continuar Laporta. Sí, vaig veure l'altre dia la sèrie del Núñez. en el 3CAT.
Bona feina.
Quina gran sèrie.
Bona feina.
No sé si ho vam dir ja, també, però sensacional. Allò.
Oh, brutal.
És que, a veure...
Aquella època no hi ha color.
No.
Amb els presidents de tots els clubs.
Sí.
Amb la d'ara, o sigui, és una altra història.
Allò sí que era carisma. Allò era carisma.
Era meravellós.
Però és això, que trobar... Jo sempre ho dic, i escolta, no me n'amago gens. A mi Laporta... És que a mi m'agrada Laporta. O sigui, jo voldria un tio així per l'Espanyol. És que ho he dit moltes vegades, i escolta, m'és igual el que em diguin, és que ho dic de debò. Un tio com aquest, que estima el club,
que
ho faria tot pel club, que es mulla, que... Hòstia, qui no vol un tio així? Sincerament, eh?
Bueno, és a l'antigua, un president a l'antigua.
I llavors, llavors que aparegui un tio així... Bueno, nosaltres, és el que sempre dic també, que nosaltres podríem tenir una mica, seria el Joan Collet, la figura del Joan Collet.
Uh-huh.
El Joan Collet també és un...
Però
és...
no tenia la... No té la...
L'aura.
La rea
no,
de,
no té,
de la
no té,
Porta.
Però és un tio, però també...
Sí, és
contundent. Una personalitat contundent.
Però l'aportisme, els darrers temps... Darrers temps, em refereixo a darrers mesos, eh? En relació a això de... És un tio que donaria tot pel club, malgrat els resultats del club. No s'està transformant una mica, salvant les distàncies, eh? Que ara el Rafa m'ho agafarà i també m'ho apuntarà, això. No s'està transformant una mica en gasperisme?
A veure, el laportisme d'ara no és el mateix que el laportisme de la seva arribada. Clar. Això està clar.
Caga, parlo del d'ara, eh?
Sí, però és que també hem de veure tot el que ha passat. Han passat molts anys, Laporta ara és una persona molt més gran, en aquell moment era un tio jove. Mm-hmm. Era un tio jove amb una energia...
No tenia ni una cana.
Desbordant, no?
I prim.
Clar, vull dir, les coses van avançant. Les coses... ens anem fent grans. Mm. Ens anem fent grans.
Sí.
I clar, hi ha una sèrie de coses que canvien. I després també la situació del club. La porta arriba al Futbol Club Barcelona i es troba allà un solar.
No.
Un solar, pràcticament. Què està a fotre, llavors? És que costa molt...
No, pràcticament, no. Literalment.
Literalment, costa molt.
El club hipotecat amb moltíssimes coses...
I afegeix una cosa més, l'equip amb el que arriba. És a dir, ell, jo me'n recordo que era el Barça dels millors, i ell entrava amb Chiqui Brickenstein, amb Ferran Soriano, amb tota la sèrie de gent que després marxa al City, que
aquesta gent és...
que crea el City Group, i que fa gran el City Group. Llavors, ara mateix, no diré que no sigui el govern dels
millors...
Estava
molt ben rodejat a la porta.
Però ell va entrar en un projecte molt sòlid. Ell... com a persona, però sobretot el que tenia al costat, no?
Bueno, i amb un Barça sanejat... Sanejat mai estan els clubs, perquè és molt difícil que estiguin sanejats. Però no el d'ara.
Està clar.
El d'ara és que aquella gent eren uns professionals... Bueno, són brutals, eh? Només cal veure tot el que estan fent en el món del futbol. Em sembla una passada.
A l'Estiarte, també, en el seu dia.
Sí, i a més, ho fan d'aquesta manera que dèiem abans, en silenci.
No tenen una paraula més alta que l'altra.
No saps què fan aquests. Van fent ells. Sí, com formigues, com les formigues.
Sí, vinga, i tenen ja 13 o 14 clubs, i ara n'han comprat un altre, em sembla que a Turquia, vaig llegir l'altre dia, i bueno, van expandint-se.
És que per mi el tema és, si la temporada que ve amb nou entrenador el Barça rutlla, no tornaré a parlar més d'aquest tema. Ara, si el Barça, la temporada que ve amb un nou entrenador, no rutlla...
Ja començarà a afectar llotja, eh?
Bueno, però jo crec que això seguirà parlant d'aquest tema econòmic i institucional, perquè
econòmic,
el Barça
segur.
No... L'aficionat del Barça li venen aquest principi de temporada que guanyarem títols. No? Surt l'entrenador, surt el president, guanyarem títols. I la gent diu, vale, pues, qual? No? La Copa Catalunya no vale. Clar, és que...
No existeix.
Ara és Supercopa, no?
Bueno, ara la juguen els de segona ref i tercera i tal. Però dius, ostres, si vens això a l'afició, què et demanaran l'any que ve? Un gran fitxatge... renovacions de jugadors importants... clar, és que també el que tu vens davant de tothom, després ets esclau de les teves paraules, perquè per mi el Xavi ha sigut esclau de les seves paraules, quan era molt fàcil dir, escolta, la lliga aquesta l'hem guanyat ahir raspaus i perquè hem defensat bé, però oblidem-nos d'aquesta lliga. Uh-huh. És que el procés del Barça és un altre. Això és el que jo crec que s'hauria d'haver vengut. Uh-huh. El procés del Barça és formar Lamine Yamal, formar el Cubarsí, formar l'Héctor Fort... Aquest és el procés del Barça que jo veig. Fitxem el Vitor Roque, que té 18 anys, i va, enganya'ls, digues que has pagat 30, que tots sabem que n'hem pagat 60, però és igual, n'hem pagat 30, no? Després les variables i no sé què. Però anem a formar aquest equip, i d'aquí 5 anys guanyarem. Jo estic segur que l'aficionat del Barça ho entén.
Jo crec que també al Barça li ha afectat moltíssim la lesió d'en Gavi, perquè en Gavi és una peça fonamental a l'equip, i quan en Gavi... els primers partits de la temporada jugava, el Barça no anava tan malament. El Barça guanyava 4-0 en el Betis i feia bons partits. Des que en Gavi es va lesionar, el Barça, el seu joc ha canviat bastant.
Totalment d'acord.
I, clar, afecta el fet, doncs, el que ha dit en Quico, no? Que li venguis a l'aficionat del Barça, que sí, que aquesta temporada doncs, guanyarem títols, anem a parlar de Champions, vam guanyar la Lliga la temporada passada. Calma, perquè al final és un projecte... amb futur, un projecte amb gent jove, i no pots anar dient això perquè al final, si no t'assegures, si ho dius, ho has de complir. Perquè si no...
Però és que la Champions, Júlia, t'agafa... És que t'agafa l'Atlètic Club, que jo el dilluns vaig al·lucinar amb l'Atlètic.
I et fundeix.
Però és que només l'Atlètic... Bueno, allà se'n va més, mare de Déu, fa bon ari.
Sí.
Bon ari.
Escolta, tres cosetes, va. Una, Pol, gràcies, eh?
A tu, fins ara.
Seguida t'escoltem els butlletins informatius. Parlant de butlletins informatius, última hora. L'Audiència de Barcelona cita per demà a Dani Alves per comunicar-li la sentència del judici.
Ep.
Caram, tu. Anem per feina.
Per tant...
Pensava que s'allargaria més, això.
Jo també.
Demà sabrem la resolució final de tot plegat. I tercera, volies parlar del Girona, eh?
Sempre.
Sí, eh? Clar. Publicitat i de seguida en parlem.
Ràdio Estel.
Tot el que necessites i més, molt més, a l'app de Ràdio Estel. Busca-la com a Ràdio Estel Oficial i accedeix als teus programes, als teus podcasts, la ràdio en directe i el canal online Ànima Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva app.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381.
Si una part de tu vol estrenar casa ja, però l'altra necessita entendre bé la hipoteca...
Tal com va tot, la hipoteca fixa, variable o mixta.
Hipoteca amb tot Banc Sabadell, amb l'agilitat d'un banc online i amb els especialistes d'un banc expert. Calcula la teva quota a banksabadell.com/hipoteques.
Si necessites vitamina C, no ho dubtis. Bit-C-1000 de Laboratoris Marnis aporta vitamina C liposomada i altament assimilable. La vitamina C contribueix a la funció immuna normal i protegeix de l'oxidació. Bit-C-1000 té format bebible monodosi amb gust de taronja. Demana Bit-C-1000 de Laboratoris Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Descobreix tot un territori amb encant per compartir amb la família i amics.
Amb 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic al Pirineu de Lleida i més de 500 quilòmetres de pistes en plena natura.
Gaudeix amb intensitat tot el que t'envolta.
Neu, natura, cultura, gastronomia.
Apropa't a Lleida. Viu el moment.
Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Vinga, va, que continuem amb temps de tertúlia esportiva amb Quico Parcerisses, David Balaguer i Júlia Cortina. En Quico, que m'apretava una miqueta per parlar del Girona.
Dicotomia, dicotomia.
Parlem de dicotomies. Sense dicotomies, parlava de Mitchell, el somni és la Champions.
Fue el segundo, nos ha hecho mucho daño. Estoy de acuerdo. Y ahí arriba ha habido un momento que digo, voy a parar porque no sé si hacer cambios ya, porque el equipo estaba acusado mucho ese 1-2, ese 2-1. Me voy con la sensación de que el sueño de la Champions estamos para disputarlo y vamos a intentar disputarlo.
Vamos a intentar disputarlo porque el sueño es la Champions, Kiko.
Sí, home. Ya que estem allà, yo penso que ara hem tingut, pues... lògicament, una miqueta de baixada, també. Jo ho acuso a la... Per mi, la baixa del Blin és una baixa capdal pel Girona.
Quina paraula capdalt, més xula. Wow.
I penso que s'ha notat molt. S'ha notat molt perquè el Blin et dona, bueno, aquesta veterania, aquesta sortida de pilota, que aquest caràcter, aquesta tranquil·litat, també, que el Girona ho ha notat molt. A més, ha coincidit amb les, potser... les dues visites més exigents de la temporada. Tinc ganes de veure el Real Madrid Atlètic Club perquè penso que serà un partidàs com el que es va veure el dilluns, i el Girona no hi ha, entenc que ara recuperarà els bons resultats i tranquil·litat absoluta. Però crec que la Champions és una realitat. És una realitat, ho tinc claríssim.
Jo crec que tots els equips tenen dinàmiques durant la temporada, ah, i és normal, és normal, és absolutament normal que el Girona punxés en algun partit.
Només faltaria.
I dos consecutius. Mira el que li passa al Bayern de Múnich.
L'esperàvem, l'esperàvem, de fet.
Tres partits consecutius, el Bayern de Múnich perdent. Però el Girona també és normal que al final... El
problema és que ha sigut amb rivals directes.
Exacte.
Que això, vulguis o no, et condiciona gol a vera, et condiciona moltes coses. Però bueno...
No, no, i Sant Mamés és un camp... complicat, que si tu defensivament estàs malament en aquell partit, doncs l'Atlètic et mata. I aprofita totes les ocasions, sí, que té. I és el que li va passar al Girona.
No, i a més que, clar, si et toquen dues sortides consecutives, Bernabéu, Sant Mamés, clar...
Només faltava que la tercera fos més talla.
Clar, clar, és que... Bona, és que, clar, a veure...
Històricament, els camps més difícils de la Lliga.
Sí, sí, és que, escolta'm, les coses... O sigui, el Girona està fent una temporada excel·lent i res l'entelarà.
Pots creure que he llegit crítiques?
Sí, sí, sí.
A la plata X... Ja no és,
és que no pots criticar el Girona. No,
em sembla increïble que algú sigui capaç...
Criticable, bo.
Però aficionats,
hi ha gent que no, sí, sí.
Em sembla increïble que algú sigui capaç de criticar ni una miqueta.
No, clar.
El que has de fer és disfrutar, perquè això potser no ho tornes a viure mai més. Perquè el normal, el Girona, és el 15è pressupost de la Lliga. Amb massa salarial. El normal és que estigui mitja taula.
És que el més normal és fer un 0 de 6 en aquests dos partits.
Ma,
és el més normal del món. Vagis, siguis el Girona o siguis el València o el Sevilla, és igual.
Mira com està el València, mira com està el Sevilla. Mira com està el Betis. És que no es valora les coses. És increïble, el futbol és de veritat, és el més ingrat que hi ha.
Vull remarcar el bé que parla en Mitchell a roda de premsa.
Absolutament, sempre.
És molt elegant, i el fet de que digui el sueño es jugar la Champions, que no digui vamos a jugar la Champions, que ho doni per suposat, és com que t'adona la sensació de que d'aquesta ambició d'aquest club, doncs, de que per ells és ja és un logro, no?, el fet d'estar aquí. I
només disputar, tenir opció... Sí, és un mèrit enorme.
Totalment.
El Girona es va salvar faltant 4 jornades. Aquest any, la jornada vinent, ja pot estar salvat matemàticament. No virtual, matemàticament.
Sí, sí.
És increïble.
Sí, 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 sí. No, per això que les crítiques és que no s'entenen de cap de les maneres.
Ah, per favor.
No, sí, no. M'agradaria conèixer aquestes persones, sincerament. Tenir-les davant, a veure quin tipus de persones són, no?
Sí, sí, sí. El Girona, ara ho dèieu, que suma dues derrotes consecutives per primera vegada en tota la temporada. Això sí, a la propera li toca el Rayo, el proper dilluns, a les 9 del vespre, un Rayo que suma 3 derrotes i 2 empats en 5 partits.
I canvia entrenador.
Canvia entrenador.
Sí, el Rayo, home, el Rayo també és el que és.
Allà, sí, el Rayo... allà es va guanyar remuntant, si no recordo malament, i es va haver de remuntar un partit que també va ser difícil, difícil.
Però en Copa, a Montilivi,
3-0, no?
3-0 ja la primera part.
Sí.
El Rayo és un equip que ha fet molt bé les coses els últims anys, però també és un equip que hem de tenir en compte quin tipus d'equip és. Sempre havia estat un equip ascensor.
Sí, sí,
totalment. Primera, segona, és un equip que a mi m'encanta personalment. Mm-hmm. O sigui, jo sóc fanàtic, m'agrada molt que el Rayo jugui...
Tinc ganes d'anar a Vallecas a veure un partit.
Sí, a mi m'agrada molt que el Rayo jugui a primera divisió.
Sí, canvien el camp...
Bueno, sí, exacte.
I clar, ha viscut uns anys molt bons, va tenir un entrenador com Iraola... Sí. L'ha mantingut allà...
Ara hi ha el segon.
Però clar, és un equip...
El segon de l'Iraola està ara d'entrenador.
És un equip que en qualsevol moment et torna a la segona divisió. És que, sí, és, que és natural i és lògic, és lògic. Però el partit és complicat. El partit és complicat perquè són equips molt difícils de guanyar.
Jo veig més bé el Rayo a casa que fora. A casa el fet, doncs, el factor de l'afició també ajuda molt en el Rayo i... A fora...
Però és que és un camp xulo, eh?
Sí, sí, sí.
El Rayo, per anar a jugar, deu ser... És un camp antic, d'aquests de tota la vida.
Sí. Recordo que hi ha un dels gols que sí. Hi ha una paret... Allò a mi
m'encanta. Hi ha edificis allà.
Sí, sí, sí. A vegades es colen pilotes amb
sí, el... Sí, sí, sí. No, abans que canvin de lloc, s'hi ha d'anar a Vallecas.
Sí, sí.
Has estat tu? Sí,
no. No m'agradaria, anem-hi.
Sí. Vinga, va.
Sí, anem a Vallecas.
Per què no?
Sí,
però anem a l'hora del partit i sortim, eh?
Per cert, a Vallecas jo hi aniré a l'octubre.
A l'octubre?
Sí.
Què fer?
Joan Dausà fa un concert a Madrid.
Ah, sí.
Doncs ja hi anirem. Parlant de segona divisió.
Ai, la segona divisió, hòstia, com està la cosa, eh?
Uf. Està xula.
I aquest dissabte, Eibar-Espanyol.
Eibar-Espanyol, som contra tercer, eh?
Partidàs.
A veure si...
És una nova final.
Si ja es foten les piles i guanyen el...
8:30, ai, no el podré veure.
Fora de casa, tu, perquè... Home, és un partit cabdal.
Sí,
aquest és cabdal perquè, home, evidentment no decidirà res, però si l'Espanyol, després de la temporada que està fent, després de tot el que està passant les darreres setmanes, de tot el que hem dit del Ramis, dels mals papers de l'Espanyol fora de casa, si l'Espanyol resulta que guanya aquest partit, encara que sigui per casualitat...
0-1 en el 90...
Sí, és que és igual.
L'orella.
I et poses el segon...
Mm-hmm.
Ojo.
Clar, és que canvia tot diametralment.
Jo penso a Luis Miguel Ramis, eh?
Sí, què ha dit ara aquest?
Jo el que sé és que l'equip ha treballat molt bé i necessitàvem aquest resultat. Treballarem tota la setmana per preparar el partit d'Ibar de la millor forma possible, però aquestes situacions donen molta confiança.
No, està clar que l'altre dia l'Espanyol per fi va fer un bon partit.
3-0 contra Mirandés. El Braithwaite, que sembla que hagi nascut a la Dani Harke, eh?
Sí, sí.
Ostres, està connectadíssim.
Sí, sí, es va assenyalar l'escut.
Sí, 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 sí.
No, no, també, mira, aquest s'ha redimit, perquè recordem allò que va fer l'estiu, eh?
És que va marxar de l'estaix. El futbol és...
Hòstia. Va veure el que venia a l'Espanyol.
És que va marxar 12 hores...
Va marxar, després va tornar...
Vas dir que no tenia un sopar o alguna cosa, i va aprofitar, i ja va fer el peripé, perquè sembla increïble. Però va arribar a Barcelona, eh?, i va tornar a marxar.
Sí, va anar a Castelldefels a menjar pizza amb el seu fill, i sí, s'estava fotent una pizza en un restaurant, i després...
I va tornar.
Va tornar. I llavors ell volia
marxar.
Igual era
complens el seu fill alguna cosa
És molt estrany. I de sobte es converteix en un tio que sembla que porti... O sigui, que li corri sang blanc i blava per les venes.
Sembla...
L'altre dia, quan es va acabar el partit, es va quedar el tio allà saludant a l'afició, assenyalant l'escut, i dius, però aquest tio...
Ai, com corre, i com corre, i com juga.
No, a veure, clar, és un factor determinant. És la gran diferència.
Home, és el millor davanter. És el millor davanter.
Bueno, és que porta 16 gols. Porta 16 gols. I hi ha una cosa, porta 16 gols, però crec que només 2 fora de casa. És que això demostra molt. La temporada de l'Espanyol fora de casa és per fer-s'ho mirar.
Està sent de suspens. Jo l'altre dia, no sé amb qui ho parlava, que també criticava l'Espanyol, i deia, mira, l'Espanyol, només que acabi una mica bé, encara que es fiqui a play-off, la dinàmica serà superpositiva. Perquè l'Espanyol fent 4 coses bé, guanyarà els partits. Però és que si les fa, ja no bé. Una miqueta més que bé, sí, quedarà segon segur.
Sí, sí. Ara, jo, si hi ha play-off, no passo de veure aquests partits.
No, no els miris, aquests, David.
Passo.
Perquè, a més a més, és d'aquells...
Joan, i em portes al teatre.
És d'aquells finals... Perquè, a més a més,
un concert dels teus...
És d'aquelles temporades que només pot tenir un final negre, si vas a un play-off. D'aquests que t'eliminen el descompte i coses així.
Aniré al cine, com una vegada ho vaig fer, amb un Barça espanyol. Hi havia el descens en joc, després no vam baixar.
No et poden, les
Però vaig anar al cine a veure una pel·lícula, i quan vaig sortir vaig mirar el resultat, derrota, i vale, ja està. Però com a mínim m'havia estalviat, tot i que estàs tota l'estona pensant...
Ah, va dir, vols dir que estaves tu gaire concentrat en la pel·lícula?
No, però és igual.
Quina pel·lícula era?
Ni la recordo, tu. Però era llarga, una llarga d'aquestes.
Recorda el partit, però no la pel·lícula.
No, però va... Però sí, sí, no, jo això no ho suporto. O sigui, un play-off no ho suporto ara.
Ostres, és que pot ser... Jo recordo els del Girona i tal...
Contra l'Elche, no? Aquell any...
Bueno, és que...
No, i després...
Tres seguits.
No, és que després passen fatalitats, perquè, per exemple, l'any passat, o sigui, tu pots jugar un play-off i perdre, i ja està, mira. Però mira el que li va passar al Llevant l'any passat. Ostres, va perdre l'últim minut. Estava primera i a l'últim minut es queda segona.
L'últim minut, gol de l'Alavés. L'entrada de l'Alavés porta 2 o 3 ascensos així, de segona a primera.
Fa 2 anys l'Eibar anava primer durant tota la temporada.
Ostres, aquell és duríssim. A l'últim minut de l'última jornada queda tercer.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, molt bèstia.
No, i això, mira com són les coses després. O sigui, l'Alavés es quedava segona i el Llevant pujava primera. Al final, a l'últim minut, això canvia. L'Alavés està jugant a primera divisió i va sobrat.
El Llevant destituït l'entrenador.
I el Llevant... és que no entrarà ni al play-off, probablement. Bueno, no ho sabem com acabarà la temporada. Però va molt despenjat. I l'Alavés, còmodament, a primera divisió, sense cap problema, no pateix.
Això et canvia la vida als clubs.
Compte que entra el...
Ui.
El Kraken de Radio Estel.
No tenim el soroll aquell d'alarma que feu servir en la...
Se n'heu ja?
L'estafa.
Ara. Anem al bar?
Ja?
No?
Esteu molt animats, avui.
Vale, avui un tallat.
Esteu animadíssims. Esteu animats. Tu vols un tallat? Ara t'ho faltarem, Quico, el que tu necessites.
Vinga, anem al bar. Va.
Amb Rafa Sanahuja, la revisió del bar.
No es lo que era. Me acuerdo cuando el Burgos jugaba en primera. La piña que le dio Jesús y la canela. Y el descenso del Oviedo directamente a tercera. Jugadores.
Mira que es buena, eh?
Me encanta, yo me la puse.
Sí,
es buenísima.
Pues el despertador, aquest.
Me la puse una estona. I conforme avança, encara més.
Sí. Cuando el Burgos jugaba en primera, tu.
Uau. I tant. Bueno, escolteu, avui hem tingut una tertúlia de contrastos des de debats deontològics fins a aus silvestres, també.
Ah,
Els pavos, 120 pavos, concretament, són moltíssims. Començo per tu, Joan Trias. T'ha significat a favor dels periodistes i en contra dels futbolistes? No se podia saber.
Els futbolistes tampoc.
Has suggerit que el laportisme s'està transformant en el gasparisme.
Sí.
Algú ha vist a Joan Gaspar darrerament? Perquè jo crec que se l'ha menjat. El laportisme s'ha menjat el gasparisme. Perfectament podria ser així. I has recordat que quan va arribar al Barça ja en la porta la cosa era molt diferent. Concretament estava prim, has dit. Aquesta és la gran diferència. Val? I així com qui no vol, has dit que vas a veure el Dausà un concert a Vallecas, una dada clau en una tertúlia.
No, però Vallecas no és, no?
És al costat de Vallecas, ara no em sortirà.
Al costat de Vallecas. És una dada clau en una tertúlia esportiva, eh? Parlem del Nàpols, del Barça, del Girona, i un concert a Vallecas al que aniràs d'aquí uns mesos, la rabiosa actualitat que interessa a tothom.
M'agradaria veure't escoltant el programa i fent això.
Que no t'interessi a tu, no significa que no li interessi a l'audiència.
Júlia Cortina ha dit que a la Champions els equips es transformen, és una mica com les papallones, sobretot perquè segons en quins equips n'hi ha molt capullo, també perquè podria ser que de sobte l'equip de Xavi es transformi i es converteixi en un equip de bolos, per exemple. No us agradaria un equip de bolos del Barça? Que al final una mica seria el destí de Xavi, eh? Fer bolos a les discoteques de Terrassa. Ha tret una de les paraules del dia, dicotomia, per la fascinació del Kiko. Avui, Kiko, quan arribes a l'entrenament, els dius, bueno, chavales, chico, hoy entrenamiento suave, que tengo que interiorizar un concepto, dicotomia. ¿Val? I és que vagin fent i tu vas pensant. Ha dit la Júlia que Mitchell és molt elegant a la sala de premsa i, doncs, jo no he pogut imaginar-me'l entrant, doncs, de smoking. És que hauria de fer, val? De smoking. Elegantíssim. Vaig amb tu, Kiko. Has dit que els futbolistes tenen por pel si els hi roben la cartera al centre de Barcelona. Una mica com si el centre de Barcelona tinguéssim al bar Munura Montero, saps, allà? Al bar del centre de Barcelona, molta por als robatoris, molt espantat també amb les paraules fetes servides de la tertúlia. Tornem a la dicotomia. Quico, dicotomia no és un grup dels 80 que portaven abanicos, disco i pizza, dicotomia. No, no, és sentir dues coses contràries al mateix temps, com li passa al Trias, que s'indigna amb tot, amb la cosa, a lo positiu i a lo negatiu, amb els països i amb el govern, sí, està indignat sí. amb tot.
Em deixes fer de rates?
Quina,
perquè havia dit Vallecas, no és Vallecas.
Ah.
Tota la raó. Ah. És Carabanchel.
Ah, ara ja respira Catalunya.
De Vallecas a Carabanchel.
Respira Catalunya amb la dada rectificada. Estaven tothom inquiet. Ho he notat a la redacció, etc. A X també s'ha comentat molt.
Sí, bueno. Sí, sí, sí.
Doncs anem amb el Pol que ja està preparant l'informatiu. Ha fet un debat deontològic per als de l'ESO. No és una cosa de dentistes. És parlar de l'ètica del periodisme per als de l'ESO. L'ètica del periodisme és una cosa que existia fa uns anys. Al principi de tot, ara no, és història del periodisme, sí, podríem dir. Sí. També ha dit que el partit d'avui és com posar el Barça davant d'un mirall. Pol, això ja passa. Cada matí part del Barça es posa davant d'un mirall, concretament Xavi, davant d'un mirall un pot de gomina XXL i un somni en forma de pelopo, val? I anem amb David Balaguer. Ha començat descentrat.
Sí,
s'ha descentrat. És normal, eh? No et juzguem. Jo ja contava, perquè, clar, és el que té estar premiat al més alt nivell.
Ara.
Arribes a una ràdio humil i amb la calma, saps? Ja et centraràs. Això a TV3, que et veiem, no et passa mai. Ja entres...
No et creguis, eh?
Això és una mica elitisme, però és normal, David.
Ja no es diu
TV3,
eh?
Tu estàs a la edit.
Estrescat.
Tens raó. Les meves disculpes. Ens has regalat noms com Bolo, Zenden i Pacheta, al qual li vas demanar un autògraf en un bar.
Sí.
No has dit quin bar, no has dit a quina hora.
Bar Napoleón.
Perfecte.
Juro que era un bar que estava a Parar de Triomf.
No has dit si estava Camacho molt suat dient Pacheta, Pacheta per allà, passant. I has comparat els futbolistes amb l'home invisible perquè ara no els veus mai pel carrer. Només la tofa de Ter Stegen es passeja de tant en tant. La tofa, sola, de vida pròpia. La tofa de Ter Stegen. Ah, i una cosa, David, no ens has recordat avui el gol de la Penya que va donar la victòria de l'Espanyol fa 45 anys. En fi, estàs despistat. No passa.
45 anys, no?
Va, i tinc un bonus track en un minut. Kiko, apunta, prepara't que venen paraules complexes.
Oh,
això ja s'ha acabat. Ha estat una tertúlia efímera, amb opinions efervescents, amb alguna opinió tan treballada que fregava allò ostentós. Els nostres eminents tertulians han estat plens de perspicàcia, eminències del noble art de la dialèctica, versàtils, cautelosos, inefables, que, doncs, resplandeixen en antena i ens obnubilen. Una tertúlia d'un milió de pavos, vaja.
Un ibuprofeno, sisplau, saps, tantes perquè, paraules.
Saps per què passa això? Perquè aquest és un programa fresc.
Ah, és fresc.
I dinàmic. No mai. I dinàmic.
Mai se sap.
En fi, Quico Perserisses, gràcies. Júlia Gordina, gràcies. David Balaguer, fins ara.
Fins ara, que vagi.
Rafa Sanahuja, gràcies, com sempre. Vinga. Nosaltres que anem als butlletins informatius i de seguida continuem programa amb David Balaguer aquí a la caravana. Fins ara.